Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Avui volem reflexionar sobre els joves i com aquests viuen la seva espiritualitat. I ho fem perquè, de fet, una dotzena de joves han conversat sobre l'espiritualitat i ho han fet, en aquest cas, el quadern número 100 de la col·lecció Ajudar Deides, de Cristianisme i Justícia. Ha estat un quadern, en aquest cas coordinat per Glòria Andrés, que avui ens acompanya al programa, i que recull les 6 converses que van mantenir 12 joves i en les quals parlen en un clima de confiança i des de l'experiència personal dels seus itineraris de la fe, de l'espiritualitat i de com la viuen en la quotidianitat i en el seu entorn proper. Com us expliquem, avui parlem d'aquesta qüestió i ho fem amb la Glòria Andrés i també amb una de les participants, amb una de les joves que ens explicarà en aquest cas com viu ella la seva espiritualitat. És la Marina Sampaio. És primer diumenge de mes, del mes de juliol, que hem estrenat aquest cap de setmana i, per tant, tenim una nova connexió amb Roma, des de Sant Pere de Roma, amb en Fernando Cordero, i, com sempre, acabarem amb el comentari de l'actualitat, amb l'anàlisi de l'actualitat de Francesc Romeu. Així que, som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Glòria, Marina, bon dia i benvingudes al Paraules de Vida.
Bon dia.
Bon dia.
A la portada ho hem dit, avui parlem del número 100 del quadern de Cristianisme i Justícia, que té per títol Joves i Espiritualitat. Ho ha coordinat la Glòria. Sí. Glòria, de fet són Joves i Espiritualitat, parleu, o és el testimoni de 12 joves que conversen sobre espiritualitat, que són els protagonistes d'aquest quadern, no?
Sí, exacte. Vull dir, nosaltres ens plantejàvem des de Cristianisme i Justícia en la part d'Eides, diguéssim, que és la d'espiritualitat ignasiana, la que parla d'espiritualitat específicament, no? Què podríem preparar pel quadern 100, no? Quin, és un nombre emblemàtic i ens semblava que potser valia la pena buscar alguna cosa interessant. Hem estat donant voltes de moltes coses, no? I ens van dir, bueno, però i els joves, què? No? I vam dir, bueno, doncs parlem, però no parlem de joves, sinó que parlin als joves, no? I aquesta va ser la idea primera, no? Que siguin ells els que prenguin el protagonisme del quadern.
Joves que, per tant, són espirituals, que també tenen la seva vida interior, que també creuen, no? I que a vegades potser ens sobta.
Bueno, vam intentar trobar... Sí, són joves lligats a les als jesuïtes, a l'espiritualitat ignasiana, vull dir que no hem anat a buscar joves al carrer, diguem-ne.
A la porta de la discoteca.
Exacte, ni a la porta de la discoteca ni al mig del carrer, vull dir, hem anat buscant gent que rondés al voltant de les obres de la companyia, no? Però hi ha de tot una mica, vull dir, en el quadern hi ha una persona que es declara agnòstica, hi ha una altra noia que és musulmana, que treballa en projectes de la companyia, i després gent que ve des de camins molt diversos, no? Malgrat comentàvem, no?, que a vegades diem els joves de la companyia i sembla que siguin com un bloc, i no, vull dir, són realment molt diversos, no? I això és una mica també el que mostra el quadern.
Quan vau fer la tria, Glòria, d'aquests joves, d'aquesta dotzena de joves?
Pues vam demanar a acompanyants, persones que treballen amb joves de la companyia, que ens donguessin una llista amb un nom i una petita ressenya per poder triar, no, que no triar-los tots iguals, diguem-ne, no? I vam tenir de seguida 40. Vull dir que no és que n'hi haguessin pocs. I d'aquí vam anar veient una mica que fossin paritaris, no, nois i noies, i també diversos, no? Que no vinguessin tots escola de jesuïtes, no sé què, sinó que vinguessin de diferents espais. Els vam convocar, van ser superdisponibles, tots van dir que sí, i els vam convocar tant online com presencial, perquè hi ha gent que està, hi ha 4 que no estan aquí a Barcelona, hi ha 2 que estan en un projecte al Senegal i 2 més que estudien fora. Bueno, una a Lleida, no estudia, viu, i l'altra viu, treballa a Holanda, està a Holanda, em crec. I aquests van ser online, els altres presencials, i amb aquests vam fer una mica de preparació del quadern, no? Vam explicar una mica que és una conversa espiritual, no? Que no ens trobàvem allí a debatre sobre de tot i de res, sinó que llavors els hi vam...
Hi havia com una mena de guió o de possibles temes a tractar.
Els hi vam preparar unes preguntes, bueno, sí, com unes preguntes obertes perquè es preparessin la trobada, no perquè les contestessin, no per respondre, sinó per preparar. I amb això es van trobar de dos en dos i es van gravar la conversa i després, a partir d'aquí, hem fet la transcripció i d'aquí és el quadern.
El resultat del quadern.
Sí, sí.
I en aquest quadern la Marina explica la seva experiència, no? Com és la teva experiència que expliques al quadern?
Doncs jo vaig conversar amb la Blanca, ens vam trobar al Casal Loyola, que és un centre per joves al carrer Balmes de Barcelona, i vam estar conversant sobre com cadascuna li dona doncs, un sentit profund a la seva vida, no?, i al seu quotidià. I bé, no ens coneixíem gaire i va ser molt maco, no?, poder-nos trobar i parlar directament des del profund, no?, que és algo que no acostem a fer, no?, que inclús amb els amics com del dia a dia, doncs també a vegades tenim, no?, com aquesta barrera de parlar des de més endins. I això, llavors va ser una experiència molt maca i que després el que es queda recollit, no?, en el quadern té molta vida, no?, i recull molta vida de moltes persones, tant doncs, de Noràs d'altres directament com de moltes persones que ens han anat acompanyant i que han marcat com una mica la nostra vida i la nostra trajectòria.
És una mica com despullar la vostra intimitat quan fèieu aquesta conversa?
Totalment, sí, totalment. I de fet ens feia força vertigen, no? Perquè no era només saber que estàs, bueno, compartint amb la persona que tens davant, sinó que és un compartir més ampli, més, bueno, comunitari amb qualsevol que llegeix el quadern, no? I de fet, abans de venir rellegir el quadern i dir, ostres, hi ha alguns que coneixo i que són els meus amics i altres que no els coneixo, inclús no els he vist mai, no?, perquè viuen a altres llocs, i em sentia comunitat amb ells, no?, de llegir-los i de veure que era un relat com tan sincer, no?
Suposo que és necessari, potser, no? Llavors, aquest tipus d'iniciativa, en el moment que penseu, no?, de posar en comú aquests joves, no?, de parlar d'una cosa tan íntima com és, no?, la part més íntima, l'espiritualitat o la teva creença, no?, la teva vida més interior, perquè, clar, sí, potser es coneixien, però no en aquest nivell de profunditat, no?
Mira, jo crec que és una cosa que no se sol fer, no? Tothom parla des de les idees, no? I des de les idees, doncs cada un ve amb les seves idees sota el braç per llançar-les davant del d'altre, diguem-ne, no? Tu opines tal? Ah, bueno, sí, però jo opino l'altre, no? I en canvi, aquest tipus de conversa, no?, és més una conversa per acollir i sentir-se implicat, no? O sigui, tu els proposàvem sobretot, no? Deixeu espais, temps, silencis perquè podeu acollir el que us acaben de dir, perquè no veniu a debatre, no? Veniu a compartir, i compartir va molt més enllà que el debat sobre les idees, no? I a mi això em sembla que és la gran novetat, i jo crec que és per això que ha tingut un gran ressò el quadern, no?
És una mica també la vulnerabilitat, no? Més...
Mm-hmm. Sí, i també, bueno, hi ha companyes, no?, que ho diuen, com aquest sentir-se vulnerable i fràgil que et porta, no?, a construir la teva espiritualitat, també com sentir-se vulnerable a l'explicar, doncs, la mort d'un pare, el dol migratori, sentir-se perdut de dir no sé cap a on enfocar la meva vida, no?, i compartir-ho amb l'altre, doncs és d'una generositat, doncs, immensa.
És com una radiografia de com viuen els joves la seva fe o la diversitat que hi ha de viure la fe dels joves?
No sé si una radiografia, no m'atreviria tant, no, a dir. Jo crec que mostra, pues, una mica el que deia la Marina, no? L'espiritualitat viscuda des de diferents realitats, no? Hi ha una noia, doncs, vinguda a Mèxic amb tot el tema del dol migratori i totes, sí, aquestes coses. Hi ha gent que ve més d'aquí, vull dir que sí que es veu processos, camins, però jo no diria que és una radiografia dels joves de l'Església o dels joves en general, no? Perquè potser és una mica massa agosarat de demanar. El que sí, jo crec que tothom s'hi sent concernit perquè són paraules de veritat, no? Paraules
de sinceritat.
De la veritat d'un mateix, no? És la veritat d'un mateix que s'exposa. Ells han sigut aquí d'una generositat i d'una obertura increïble, no? Però és veritat, no?, que davant de la veritat, la transparència, tothom se sent concernit.
Clar. Uh-huh. De fet, a vegades, no, quan parlem de joves i o que tenim la idea de que els joves potser no miren cap a l'església, no a l'església, sinó que no siguin creients o que no tinguin aquesta vida més, que visquin la fe, no? Hi ha com prejudicis, o fins i tot no prejudicis, sinó que des de la societat es mira perquè no van a contracorrent, no? I potser, com que tens o que ho vius d'una manera com me vull amagar, no? No vull viure la meva fe, no vull expressar-la, i suposo que, no, amb aquesta experiència el que es fa és el contrari, no? O sigui, tot i que estigueu en moviments de, en aquest cas, no, de amb el pensament ignasià, però que a vegades no vols expressar-ho, no?
No sé, la Marina potser.
Marina?
Sí, justament crec que és l'última conversa del quadern que la Sanja i l'Ares ho comenten, no? De dir, ostres, jo m'estic exposant en aquest quadern, però és que després, potser en el meu entorn laboral, no ho expresso, perquè, tot i que n'estic convençuda, no? De que el que visc, doncs, té un sentit per la meva vida, però bueno, com que costa, no? En un, doncs això, doncs en una societat que se suposa que això no és el normal, i al final som joves molt normals, que abans dèieu, també estem a la porta de la discoteca, vull
dir. Sí, sí, exacte,
estem,
sí, sí.
Potser doncs el dissabte a la porta de discoteca, sí, sí. El diumenge potser estem a missa, o el divendres potser algú va a la pregària musulmana, no? I al final, doncs això, com realitats molt, molt normals, no? I que, però viscudes, doncs des d'una profunditat.
Clar. De fet, sí, no? O sigui, jo crec que aquest quadern, no? La seva lectura i veure aquests testimonis, el que ens evidencia és això, no? O sigui, que hi ha molts joves que estan compromesos, no? Que tenen una vida espiritual o una creença i que la porten a la pràctica i que no se n'amaguen, no?
No, i que viuen una vida normal, que, o sigui, que no viuen en un a part, diguem-ne, no? Que tothom té, doncs, la seva parella, creient o no creient, i bueno, sí, que cada un és com és, no? I que aquesta vida espiritual no està fora de la vida normal, perquè un és un, o sigui, o una és una, i l'espiritualitat passa per lo que una és, no per lo que per un, tu deixes la teva persona en una part i entres en el món espiritual. No, no, tu vius l'espiritualitat en el món i el món en l'espiritualitat. No hi ha una distància, perquè tu ets la mateixa i en el mateix lloc vius les dues coses, que són una sola cosa, no? És la vida de cada dia.
Per tu què ha suposat, Marina, el fet d'haver participat i despullar-te d'aquesta manera?
Doncs, com deia, en un principi això em feia vertigen, no? Perquè deia, ostres, Doncs a mi també em costa, no, en certs espais afirmar-me com a creient, com a catòlica, no? Però alhora això, no? Pensant també en aquest punt de generositat, de saber que són paraules que també són necessàries, perquè qui més qui menys busca, no? un sentit en la seva vida, una profunditat, no? I a mi llegir el testimoni dels altres m'ha ajudat, no? I també això, no? Doncs m'impulsava també a, per mi, doncs, fer aquest, com aquesta donació del que és la meva vida, doncs poder-ho donar als altres i que també els ajudi, no? Uh-huh. I també, doncs, com un agraïment també a tots els que han format part, no? Surt molt la família, surt l'església, surt l'escola, surt també, doncs, el compromís social, el voluntariat, no? Com a espais que ens han anat construint i també que nosaltres, no, i podem aportar.
Esteu satisfets, Glòria?
Sí, realment molt, molt, molt. Ha tingut molt, molt bona acollida i ens sembla que ha estat un, bueno, ha estat un encert. Estem molt contents, sí, sí.
Molt bé, doncs, Glòria i Marina, gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres per donar-nos l'oportunitat.
I animem a la gent, no, que facin, sí, un cop d'ull, sí, aquest,
sí,
quadern.
Sí, això el podreu veure al web de Cristianisme i Justícia, i entres on diu publicacions i EIDES quadern 100.
El número 100, que té per títol Joves i espiritualitat, que són aquests 12 joves, com avui la Marina, que ens ha explicat el seu testimoni, un testimoni que queda recollit en aquest quadern, que conversen sobre l'espiritualitat en aquest quadern de Joves i espiritualitat. Gràcies a totes dues.
A vosaltres.
Gràcies.
Des de Sant Pere de Roma, amb Fernando Cordero.
Fernando, bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
Bon dia, Emili, bon dia a tots. A l'inici d'aquest mes de juliol, en un papa que no para de donar-nos sorpreses. Al juny vam veure com va ser intervingut quirúrgicament a l'Hospital Gemelli de Roma i després d'uns dies de recuperació ha tornat a atendre diferents audiències amb cas d'estat, congregacions religioses i grups més diversos. Sembla que el papa francès ha sortit restablert de l'hospital i encara un estiu ple d'actes, tot i que al juliol podrà descansar una mica més.
De fet, un dels grans esdeveniments que haurà de presidir serà la Jornada Mundial de la Joventut, la JMJ, que es fa a inicis d'agost, amb una visita inclosa al Santuari de la Mare de Déu de Fàtima.
Fàtima és contínuament notícia, ara amb la declaració de la germana Llúcia, una de les pastoretes a què es va aparèixer la Verge, com a venerable pas previ a la beatificació. El papa ha assegurat que serà a Portugal i, entre altres coses, està animant vivament els voluntaris. Escoltem-lo.
Queridos jóvenes, sé que ustedes están trabajando mucho para el encuentro final de la juventud. Ustedes, chicos y chicas, todos juntos están trabajando para esto. Les quiero dar las gracias. Gracias sobre todo por la generosidad. La generosidad es como un vino noble, que si uno la pierde, la vida le va a resultar después muy mediocre, muy aburrida, porque la generosidad te tira para arriba, pero la generosidad no se estudia en los libros. La generosidad se va desarrollando como lo hacen ustedes, trabajando por una causa. Y ustedes están trabajando por una causa grande, que es el encuentro de la juventud. Les agradezco el trabajo, les agradezco sobre todo la ilusión. No pierdas nunca la ilusión en la vida, ¿eh? Porque la ilusión es la que te tira adelante. No la pierdas nunca, si no van a ser muy aburridos. La ilusión es la que le da la alegría.
Una altra de les constants preocupacions del papa francès que és el treball per la pau al món sencer.
Francès ha enviat per 600a vegada el cardenal Krajewski a Ucraïna, a la zona de Kherson, amb medicines perquè traslladi la seva proximitat a la població. Recentment ha partit de Roma un segon carregament amb queviures i articles sanitaris.
De fet, estem molt pendents sempre de l'assemblea del Sínode de la Sinodalitat a l'octubre que ve. Ja, de fet, al nostre programa hem parlat de l'instrumentum laboris o instrument de treball, Fernando.
I una anàlisi rigorosa feta pel nostre company Francesc Romeu. El 20 de juny va ser la roda de premsa i van ser interessants les intervencions. Destaco la del cardenal Hollerich, relator general del Sínode. Permeteu-me una comparació trivial. El text és com un llibre de cuina. El cuiner rep aquest llibre juntament amb alguns ingredients. La seva missió és unir els diferents ingredients per complaure els diferents paladars. Una tasca impossible, es podria pensar, si en el fons l'Esperit Sant no està guiant per trobar-ne una de nova harmonia alimentària. Harmonia, consens, dirigits per l'esperit. Aquestes són les paraules que descriuen la manera com s'ha d'utilitzar aquest test d'instrumentum laboris, ha remarcat l'arcabisbe de Luxemburg i un dels principals implicats en el desenvolupament d'aquest sínode.
Interessant, Fernando, aquesta metàfora culinària del cardenal. Tant l'instrumentum laboris com altres materials per poder-los treballar a les diòcesis o també a les parròquies, de fet, es troben a la web del Sínode a www.sinod.va.
Sí, convé visitar aquesta web que proporciona un material imprescindible per fer plegats al camí. M'agradaria, Emili, acomiadar-me fins al setembre en aquestes paraules de Lluís Marín de Sant Martín, bisbe subsecretari de la Secretaria del Sínode, que són ben encoratjadores.
Doncs amb aquestes paraules ens acomiadem, Fernando, fins al setembre, que passis un molt bon estiu.
Molt bon estiu.
Que hay que vivir la fe con entusiasmo. Es un momento de renovación profunda, un momento del espíritu. Y el espíritu se ofrece como posibilidad. Entonces seamos cauce, no pongamos barrera, no pongamos barreras a la acción del Espíritu. Es un momento precioso, un momento muy creativo, un momento de Dios. Estemos atentos, escuchemos, no tengamos miedo, no queramos controlar todo. pongamos en las manos de Dios y vivamos nuestra fe con entusiasmo. Es lo que necesita el mundo, transmitir todos juntos como iglesia a Cristo que llena de luz y llena de alegría la vida.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
I tot seguit, com sempre, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. El cap de setmana passat el vam viure sota la por contínua d'una possible inici de guerra civil a Rússia, mentre seguíem minut a minut com els soldats de l'exèrcit mercenari autoanomenats Wagner i dirigits per Eugeni Prigojin avançaven cap a Moscou en una clara rebel·lió per provocar el president Vladimir Putin. Per sort, més que per encert polític, i degut a la mediació del president de Bielorússia, Alexander Lukashenko, la situació ha anat tornant a la calma al llarg d'aquesta setmana. El que no s'ha aturat ha estat el treball diplomàtic del Vaticà per tal d'aconseguir la pau. Moltes vegades s'ha parlat d'una tasca mediadora gairebé secreta i feta d'amagat, però també n'hi ha una de prou evident i feta a plena llum. Aquest és el cas del cardenal italià Matteo Zuppi, actual arquebisbe de Bologna, president de la Conferència Episcopal Italiana i enviat personal del Papa Francesc com a mediador en l'actual conflicte armat entre Rússia i Ucraïna. Aquest cardenal, vinculat a la Comunitat de Sant Egidi i, per tant, un dels artífexs de la mediació diplomàtica per aconseguir la pau a Moçambic, va estar ja fa 3 setmanes a Kiev, on es va entrevistar amb el president Volodymyr Zelensky. I aquesta setmana ha estat a Moscou. Segons el Vaticà, seguint les directrius del Papa Francesc, l'objectiu principal d'aquesta iniciativa és fomentar gestos d'humanitat que puguin contribuir a afavorir una solució a la tràgica situació actual i trobar vies per aconseguir una pau justa. Per la seva banda, el Kremlin també ha expressat que valora els esforços i les iniciatives del Vaticà per buscar una solució al conflicte armat. Segons el portaveu del president rus, Dmitri Peskov, en la seva habitual roda de premsa telefònica diària, va assegurar que en aquesta trobada s'abordaria la situació al voltant del conflicte amb Ucraïna i, sobretot, les possibles formes d'un acord polític i diplomàtic. Nosaltres valorem molt l'esforç i les iniciatives del Vaticà per tal de trobar una solució pacífica a la crisi d'Ucraïna i agraïm el desig del Papa per tal de contribuir a posar fi al conflicte armat. Recordem que moltes vegades Putin ha dit que ell està obert a estudiar totes les propostes de pau, siguin les del Vaticà, la brasilera, l'africana o la xinesa, fins i tot acusant que és Ucraïna la que no vol negociar amb Rússia i la que no vol acceptar les darreres annexions russes. Unes paraules que es contradiuen totalment amb el que manifesta el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que no acceptarà cap aturada de les hostilitats mentre això no comporti una retirada russa dels seus territoris. Amb tot, el cap de l'oficina presidencial ucraïnesa, Andriy Yermak, en una roda de premsa amb els mitjans de comunicació dimarts passat, va veure amb bons ulls el viatge a Moscou del cardenal italià, sempre que això contribueixi a avançar cap al retorn dels presoners de guerra ucraïnesos i dels nens deportats a Rússia. Tot i que textualment va dir: "Nosaltres no necessitem cap mediació, no ens fiem de Rússia i creiem que això no canviarà res." Certament que amb aquestes paraules ell feia una al·lusió directa als acords de Minsk, signats entre Kiev i Moscou després de l'esclat del conflicte de Donbass l'any 2014, que ni van aconseguir la pau ni van evitar la invasió a gran escala del 2021. Resumint, dimecres passat el cardenal Zuppi es va entrevistar amb l'assessor per als afers internacionals de la presidència russa, Yuri Ushanov. I el mateix dimecres el Papa Francesc, en la seva darrera audiència general abans de les vacances del mes de juliol, es va referir a la guerra i va demanar que per la intercessió dels apòstols Pere i Pau, que hem celebrat aquesta setmana, l'estimada població d'Ucraïna torni a trobar ben aviat la pau. Hi ha molt sofriment a Ucraïna i no ens n'hem d'oblidar. Per acabar, una imatge simpàtica que també ha corregut aquesta setmana per les xarxes socials ha estat la del cardenal Konrad Krajewski, vestit amb un davantal i davant d'una gran olla de menjar, amb un culleró i servint els plats a la població de Kherson, a la immensa zona ucraïnesa inundada després de la destrucció de la gran presa hidroelèctrica. Aquest cardenal polonès és l'almoiner personal del papa Francesc i el responsable dels afers socials del Vaticà, i aquesta era la sisena vegada que anava a Ucraïna. Ell mateix deia que des del lloc on estava s'escoltava a l'altra banda del riu Dnieper com encara bombardegen i segueixen disparant contínuament. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Avui recordo, ara fa 3 anys, quan tots frisàvem per sortir al carrer i no podíem. Ens conformàvem a treure el cap per la finestra i gaudíem d'allò més quan podíem sortir al balcó o a una terrassa. Els dies de confinament forçat van ser una experiència que ens va obligar a valorar les coses més senzilles, com fer un petit passeig. Aquells dies queden enrere i, gràcies a Déu, avui ens movem amb llibertat per on volem i sense restriccions. Sortim al carrer i veiem que torna a haver-hi vida i moviment. Avui moltes persones comencen les vacances i ja han fet plans. Els que poden agafaran el cotxe, el tren, l'avió o qualsevol altre mitjà de transport per sortir de casa i allunyar-se de la rutina. Aquest cap de setmana comença la primera operació sortida de l'estiu, que implica un trànsit extrem. Milers de vehicles ompliran les carreteres. Hi haurà embussos a les vies principals. Una imatge estiuenca que ens atabala, però que tindrà la recompensa si arribem a la nostra destinació sans i estalvis. Malauradament, les cues incòmodes no són la cara més fosca de l'estiu ni de les vacances. La il·lusió que ens mou a sortir de casa es pot estroncar per un imprevist fatídic. Diàriament, especialment en aquesta època de l'any, lamentem pèrdues humanes a la carretera que potser es podrien haver evitat. En les reflexions cristianes del nostre temps, sovint recordem que l'Església existeix per anunciar la bona notícia que ens ofereix Jesucrist, per promoure un estil de vida joiosa, autèntica i plena de sentit. Cap realitat queda al marge de la proposta cristiana de vida. Per això, l'Església també es fa present en el món del transport i la mobilitat. Avui, precisament, se celebra la jornada de responsabilitat en el trànsit amb el lema «Encomana el teu camí al Senyor i ell actuarà». Aquest dia s'escau en la proximitat de Sant Cristòfol, patró dels conductors. En aquesta jornada volem insistir que cal que siguem responsables quan circulem no només per la carretera, sinó també dins de ciutats i pobles, quan caminem, quan anem en patinet, bicicleta, moto, cotxe, etc. Fem-ho com ho faria Jesús. De vegades sembla que la responsabilitat i també l'amabilitat vers els altres es perd quan agafem el volant o el manillar. Pensem-hi uns instants. És senzill. Fem que l'amabilitat aflori i que estigui sempre present als nostres carrers, camins i carreteres. Només amb aquesta consciència i actitud potser podrem circular amb més seguretat, respectant més els senyals i normes de circulació i pensant en els altres, podem fer possibles que es redueixi el nombre d'accidents. Val la pena començar qualsevol trajecte amb una pregària. Moltes persones, abans d'emprendre un viatge, ensenyem i viatgem acompanyats de Sant Cristòfol. Aquest gest ens dona pau i tranquil·litat. Encomanem el nostre viatge al Senyor. Confiem en la seva paraula, que és llum en el nostre camí. Benvolguts germans i germanes, en aquesta jornada preguem a Déu que vetlli per tots els conductors i passatgers. Posem-nos en mans del Senyor per intercessió de Sant Cristòfol, el nom del qual significa portador de Crist. Cal també que tots evitem els perills i fem més humana la mobilitat, especialment en aquest període estival. Aquest any, a la carretera, recordeu, pregària i amabilitat.
us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.